Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El 87% de les famílies ateses per Creu Roja a la demarcació de Tarragona tenen inseguretat alimentària. És a dir, que no tenen totalment garantida l'alimentació per a tots els membres. Segons l'observatori que fa l'organització humanitària, la xifra se situa molt per sobre de la mitjana catalana, que és del 66%. Enguany, l'estudi s'ha centrat en l'alimentació familiar en temps de la Covid-19 dels seus usuaris. Des de l'inici de la pandèmia, l'entitat ha patit un desbordament humanitari i a la demarcació de Tarragona s'han atès 75.764 persones, de les quals 57.141 han requerit atenció social. D'aquestes, 37.494 han estat beneficiàries dels programes d'alimentació. A més, el 26% de les famílies ateses per Creu Roja a Tarragona no tenen cap ingrés mensual estable. L'Observatori ha fet 1.012 enquestes a usuaris de l'entitat d'arreu del país, de les quals 331 han estat a la demarcació de Tarragona. L'Observatori destaca que la Covid-19 ha fet que la meitat de les persones ateses hagin hagut de demanar ajuda per primera vegada, en bona mesura perquè el 26% de les famílies no té cap ingrés mensual estable, mentre que el 65% ha vist reduïts els seus ingressos. Un dels conceptes que ha analitzat l'Observatori aquest any és, com explica la responsable de l'Observatori de Creu Roja, Pilar Millán, la situació d'inseguretat alimentària dels usuaris a la demarcació de Tarragona.
Més de la meitat ja, més del 50%, els tindríem ja amb un grau d'inseguretat alimentària lleu. Tenim aquest 23% d'inseguretat moderada i aquest gairebé 13% d'inseguretat severa. Tindríem aquest 13% encara de famílies que considerem que tenen seguretat alimentària, però ja ho veieu, el 86,7 ja els tenim en algun d'aquests tres graus d'inseguretat alimentària. I atenció al contrast, la mitjana de l'informe Catalunya ens diu que el 66% té inseguretat alimentària.
I és que, segons ha explicat la coordinadora provincial de Creu Roja a Tarragona, Anna Sabater, el que els preocupa és que aquesta pobresa s'acabi cronificant.
Sembla que hi ha una esperança, no?, la recuperació de les persones. Recordem que més de la meitat no havien demanat mai ajuda a ningú i més d'un 69% mai a la Creu Roja. No hem de deixar de vista aquestes xifres perquè el que ens preocupa és com aquesta pobresa es pot acabar cronificant. És a dir, entenem que estem en un escenari diferent del de la gran crisi del 2008 i, per tant, quan hi hagi una recuperació de la normalitat i quan milloren les xifres de la incidència sanitària de la pandèmia, cap espera una recuperació ràpida de molts llocs de treball. Però no hem de deixar de vista aquelles persones o aquells grups de persones que es quedin enrere també en aquesta ocasió. Esperem que això es pugui remuntar, però un dels objectius és no deixar de vigilar, de preguntar, de veure com estan, perquè si no, doncs acabarem una altra vegada amb un col·lectiu que cronificarà la seva pobresa.
Al mateix temps, des de Creu Roja a la demarcació de Tarragona, s'ha assenyalat que un dels objectius de l'organització és garantir el dret a l'alimentació. Per fer-ho, donen lots de productes alimentaris bàsics, però també targetes de prepagament perquè els usuaris puguin comprar el menjar que necessiten al supermercat. De fet, Creu Roja aposta des de fa anys per les targetes alimentàries. D'altra banda, la coordinadora provincial de Creu Roja Tarragona, Anna Sabater, també ha alertat que, malgrat la reducció de l'atur, el nombre d'usuaris no baixa.
Sorprenentment, durant el 2021 hem atès 12.000 persones fins al moment més que en total 2020. Amb la qual cosa, aquesta millora de l'empleabilitat, de la situació laboral, de la situació del context laboral i de la situació socioeconòmica, de moment no s'ha traduït en una reducció d'ajudes, de les ajudes que estem donant. També és veritat que de vegades es tarda uns mesos en la recuperació. No hem d'oblidar que estem en un moment amb una inflació terrorífica i el menjar cada dia, els productes de consum cada dia són més cars, amb la qual persones que a lo millor abans no necessitaven ajuda la poden començar a necessitar ara. Vull dir que és una recuperació a nivell laboral, no? A nivell del mercat de treball, no vol dir que la situació i els preus de consum facin que la gent continuï necessitant ajuda o torni a demanar ajuda a la Creu Roja. Nosaltres volem ser però optimistes, esperem que no ens trobem en una situació per res semblant a la del 2008.
Finalment, Sabater també ha celebrat que amb la pandèmia hi ha hagut més solidaritat i que Creu Roja ha incrementat el número de socis, l'import de les aportacions i també hi ha més empreses col·laboradores.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Una nova línia de molt alta tensió, una AMAT, per a evacuar l'energia que han de produir quatre centrals eòliques a l'Aragó, preveu travessar les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre fins a arribar a la central nuclear d'Ascó. El grup ecologista GPEC ha presentat al·legacions a l'autorització administrativa i l'estudi d'impacte i ha alertat de les conseqüències ambientals, paisatgístiques i econòmiques. Aquesta nova AMAT forma part del projecte eòlic impulsat a les províncies de Terol i Saragossa per la multinacional Green Capital Development de l'empresari Jesús Martín Buezas, gendre de Florentino Pérez. I preveuen instal·lar 81 aerogeneradors de grans dimensions, amb una potència total de més de 500 megawatts distribuïts en quatre centrals. Les al·legacions també recorden que plou sobre mullat al territori amb l'arribada de nous macroprojectes de renovables i línies d'evacuació en una zona ja massificada. Concretament, a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre ja hi ha 169 aerogeneradors en servei, 340 sol·licitats i 1.675 hectàrees de fotovoltaiques sol·licitades, amb els conseqüents impactes molt significatius sobre el paisatge, la salut de les persones i l'economia. Els ecologistes, d'altra banda, han lamentat que la resposta en contra d'aquest projecte hagi estat menor respecte a l'AMAT que impulsa Forestalia entre l'Aragó i Begues. Tot i admetre que consistoris de la zona, el Consell Comarcal de la Terra Alta i altres institucions sí que han presentat al·legacions. Tot i això, els ecologistes retreuen a la Generalitat, amb competències als espais afectats dins de Catalunya, que no s'hagin pronunciat. Els ecologistes denuncien que el nou projecte perpetua el mateix model de producció en àrees de menys consum per exportar l'energia cap a les àrees que més en consumeixen. I sospiten que amb el tancament de les nuclears d'Ascó i Vandellòs a partir de l'any 2030, projectes com aquests persegueixen evacuar l'energia per poder utilitzar les mateixes infraestructures de distribució ja existents de les centrals nuclears. En aquest sentit, els ecologistes han remarcat que no s'oposen a la transició energètica, però qüestionen obertament el model d'implantació, perquè han dit no poden haver-hi territoris de sacrifici. L'Ajuntament de Tivissa, a la comarca de la Ribera d'Ebre, està treballant per ordenar l'allau de projectes d'energies renovables, un total de 41, que té sobre la seva taula. El consistori licitarà una part dels terrenys municipals públics de la zona dels comuns de la vila perquè les centrals eòliques i solars s'implanten allí. Són prop de 800 hectàrees, un 4% del terreny municipal, i així es vol evitar que els projectes afecten zones protegides i habitatges disseminats. També es modificarà les ordenances fiscals perquè les promotores paguin un 1% del cost del projecte per tramitar la llicència d'obres i un 1,3% per l'impost sobre béns immobles, l'IBI, de característiques especials. I és que, en primer lloc, l'Ajuntament està enllestint les bases d'una aplicació dels terrenys públics que s'oferiran a les promotores per implantar centrals, sobretot eòliques. Són 788 hectàrees, un 3,77% de les 20.879 hectàrees del terme municipal, que formen part dels terrenys públics dels comuns de la vila, amb un total de 4.090 hectàrees. L'alcaldessa de Tivissa, Montse Perelló, detalla d'aquesta manera com es traurà a licitar una part dels terrenys municipals perquè les centrals i els parcs es concentrin en aquesta zona.
Nosaltres fem una licitació d'uns espais molt concrets, no arriben al 4% de la superfície total del municipi. Pensa que Tivissa té 21.000 hectàrees. Va? Per tant, anem a buscar aquell espai idoni perquè tothom se vol implantar allí, parlo d'eòlica, ara, exclusivament. Ja hi havia hagut dos projectes, un al 2002 i un al 2007, van acabar tots els contenciós perquè se van fer adjudicació directa i entre les empreses, les dues vegades, van acabar al jutjat i van donar compliment de la sentència de declarar nules les dues concessions al desembre del 2020. perquè precisament s'havien fet concessions directes amb uns terrenys públics. Per tant, el que hem de fer és una licitació pública, transparent, i que es presenti qui vulgui a partir d'un preu determinat que determinarem nosaltres.
Montse Perelló també ha explicat que l'espai que ofereixen a les empreses és idoni perquè no afecta a zones protegides ni tampoc a les masies disseminades.
Aquest espai, no, que decidim, que és ubicació idònia perquè tots van allí o la majoria fan cap allí, tot i que se'n van per un costat o per un altre, aquests antics projectes del 2002 i del 2007 amb antics equips de govern i diferents també anaven més o menys allí, se posa en una zona de comuns que està envoltada o bé de zona ja protegida, no? Que per tant allí no hi poden anar, o hem separat també de tota la zona de masos, d'acord? I de la zona de l'Àliga, amb la qual cosa quedaria una mica ja tot protegit, no? Perquè l'espai que queda no és prou gran, perquè també està protegit per espais protegits, valgui la redundància. I per tant creiem que és una bona manera, no? d'evitar possibles altres macroprojectes, per entendre'ns.
I és que al municipi de Tivissa no hi ha grans indústries o infraestructures i l'impost per tramitar la llicència d'obres és d'uns 200 euros. L'Ajuntament ho ha modificat perquè sigui l'1% del valor del projecte, ja que segons ha explicat Montse Perelló, com més gran sigui, més hauran de pagar. I també es modificarà l'IBI de característiques especials.
Teníem un impost de 200 euros en funció del projecte, no? Evidentment, ho hem posat a l'1% del valor del projecte. Per tant, com més gran serà el projecte, més hauran de pagar aquest impost. És un impost de tramitació de la llicència d'obres. I també l'impost sobre els béns immobles ja de característiques especials, que la llet permet arribar a l'1,3, si és el que hem fet, posar-lo a l'1,3, perquè algun dia, si acaba sortint per licitació o per expropiació, val? Perquè imagina't que això no surt bé, però algun dia acaba havent-hi, perquè creiem que ens en caurà algun segur de tots aquests, doncs estar preparats i treure el màxim rendiment, perquè el que no podem ser és ingenus i només dir no, no, no i no fer res.
Així, les mesures, com ha explicat l'alcaldessa de Tivissa, Montse Perelló, tenen triple objectiu: protegir, ordenar i que reverteixi a millorar les condicions socioeconòmiques del municipi.
Amb aquesta licitació pretenem tres objectius bàsics, que és la protecció i ordenació de tot aquest disbarat que tenim, que ens ha col·lapsat. Una viabilitat econòmica, no? És a dir, posar un preu de sortida i que vagin a l'alça, una adjudicació pública. Per tant, ha de ser tot molt, molt clar, molt objectiu, perquè no t'ho pugui impugnar ningú, i partir d'un preu, d'un lloguer, no? Perquè al final el que estem fent és llogar uns espais per a poder implementar allí un projecte o projectes eòlics. I qui estigui disposat a posar-lo allí, doncs que et vagi a l'alça, a la puja, i només d'aquell espai. I després, viabilitat econòmica, del que implica també tot el que puguis treure dels impostos directes o indirectes, no? I també millorar les condicions, no?, socioeconòmiques del municipi, de tots els veïns i veïnes.
Finalment, l'Ajuntament de Tivissa també vol apostar per la creació de comunitats energètiques i el nou decret de renovables els ha facilitat un altre dels objectius que es volia incloure a la licitació dels terrenys: la participació dels municipis i particulars en els projectes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Un estudi recent del Centre Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, ha detectat compostos químics plastificants en sardines, seitons i lluços del mar Mediterrani. Els nivells trobats, però, no suposen un risc per a la salut humana. El treball l'ha liderat l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua en col·laboració amb l'Institut de Ciències del Mar i l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Els plastificats estudiats són una família de compostos químics àmpliament utilitzats per la indústria. Alguns d'aquests tenen efectes tòxics sobre el sistema nerviós i endocrí i poden afectar el sistema reproductor o tenir efectes cancerígens. L'estudi inclou l'anàlisi de 5 mostres de sardines, anxoves i lluços recol·lectats a la zona del Mediterrani Occidental. En concret, el Cap de Creu, el Delta de l'Ebre, el Golf de València i el d'Alacant. Els resultats mostren que tots els individus, excepte dos, van mostrar nivells de plastificants de fins a 73 nanograms per gram de múscul. Els resultats van ser similars per a les quatre zones, cosa que indica que l'ús d'aquests plastificants és similar en tota l'àrea analitzada. Tot i això, sí que hi ha diferències entre les tres espècies, sent la sardina el peix amb més quantitat de plastificants trobats, seguida del seitó i del lluç. Els nivells inferiors trobats al lluç, que és un depredador parcial de sardines i seitons, suggereixen que aquests contaminants no es biomagnifiquen al llarg de la cadena alimentària. Els investigadors asseguren que el consum d'aquests peixos no suposa cap amenaça per a la salut humana. Tot i això, l'exposició humana a aquests contaminants es produeix per diferents vies, com la ingestió d'altres aliments, la inhalació o la ingesta de pols. La suma de totes aquestes fonts sí que podria plantejar un cert risc. Per això, és recomanable minimitzar l'exposició humana a aquests plastificants, reduint la contaminació dels ecosistemes marins i prevenint un augment dels seus nivells als peixos. L'estudi d'aquesta recerca s'ha publicat a la revista Environmental Pollution. Aquest diumenge, 7 de novembre, Roquetes celebra una nova edició de la Festa de l'Arbre, convidant a la ciutadania per a que vingui a plantar i a padrinar el seu arbre. El regidor de Gestió Ambiental de l'Ajuntament de Roquetes, Ivan García, ens explica quin és el lloc escollit aquest any per fer la plantada d'arbres.
Diumenge, dia 7, se torna a fer, després de l'aturada per la pandèmia, la plantada de l'arbre a Roquetes. En esta edició s'ha triat l'esplanada que hi ha al pas de vianants que es va construir entre Roquetes i la Raval de Cris, perquè tothom ho entengui millor, és enfront del pa del Colors. Allí es vol crear una zona d'esbarjo perquè la gent que va passejar per les tardes tingui un lloc en sombra per a poder descansar, i en aquest cas se plantaran 33 lladoners. Des d'aquí animem a tota la població a que vingui a gaudir en la família d'una jornada de les més boniques que se celebren a Roquetes, i des d'aquí animar tota la població a vindre a gaudir el diumenge de la plantada de l'arbre.
Els participants a la Festa de l'Arbre de Roquetes d'aquest diumenge 7 de novembre només cal que porten una aixada i una botella d'aigua. La plantada es farà a les 12 del migdia d'aquest diumenge al camí peatonal al polígon pla de l'estació enfront del pàdel. Més d'un centenar de persones s'han inscrit per participar en la 11a trobada de pedra seca i arquitectura tradicional dels territoris de parla catalana, que tindrà lloc a partir d'avui divendres i durant tot el cap de setmana a la comarca de la Ribera d'Ebre, concretament a Móra la Nova. Organitzada per l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional i també l'Institut Ramon Muntaner, s'hi presentaran 28 comunicacions, així com ponències i taules rodones en tres àmbits diferents: patrimoni, per parlar de la catalogació, paisatge, conservació i llengua, i educació formal i no formal, així com arquitectura tradicional amb bones pràctiques d'intervenció. També s'han programat tres sortides de camp. I és que aquesta trobada, de caràcter bianual, vol convertir-se en un punt de represa de l'activitat presencial i, al mateix temps, un espai de trobada de les persones que difonen i estudien la pedra seca per exposar les seves experiències i projectes. La idea, segons els organitzadors, és oferir eines per a la difusió, l'estudi, el coneixement i la conservació de la pedra seca, declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. De forma paral·lela, durant els tres dies de la trobada, que tindrà com a escenari principal el casal municipal, s'han programat diferents activitats lúdiques per apropar la tècnica constructiva a la població, així com la 11a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic, concerts i contacontes. La Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa celebra la 7a edició de les Jornades de Patrimoni Literari Ebrenc entre el 8 i el 15 de novembre. Posaran èmfasi en el patrimoni territorial i la petjada de les generacions ebrenques amb la paraula com a motor de sinergies culturals, perquè se centrarà, sobretot, en la cultura tortosina de totes les disciplines, des de la dansa a l'arquitectura. També s'ha programat la ruta literària amb el nom de Paraules de Guerra a l'Ebre, a càrrec de Terra Enllà. Les jornades es clouran amb un espectacle de teatre improvisat. Ahir dijous 4 de novembre es va portar a terme a les portes de l'Ajuntament de Roquetes una concentració i lectura d'un manifest en contra de la violència sexual i el terrorisme masclista, i també per mostrar el rebuig davant l'agressió sexual a una jove de Masquefa i a tota la violència masclista envers les dones. La regidora de Qualitat de Vida i Política de Dones de l'Ajuntament de Roquetes, Cinta García, va ser l'encarregada de llegir el manifest. També va intervindre la directora territorial d'Igualtat i Feminismes a les Terres de l'Ebre, Mar Lleixà, i l'alcalde de Roquetes, Paco Gas.
Molt bon dia a tothom, gràcies per la vostra assistència. Anem a realitzar aquest acte senzill però tremendament simbòlic davant la brutal agressió que va patir una noia la matinada del dilluns, una agressió sexual i en la qual des d'aquest ajuntament ens volem sumar a tots els actes que diferents ajuntaments, tant ahir com avui, duran a terme per denunciar aquestes agressions i aquesta situació que estan patint les dones xiquetes més grans o menys del nostre país, amb la qual sembla ser que no poden anar tot soles a determinades hores de la nit. Rebutgem totalment aquesta situació i demanem que s'acabe aquesta brutalitat i aquestes agressions de diferents tipus, però principalment sexuals, respecte a les dones. Aquest acte comptarà, o comptem avui, en la presència de la directora territorial d'Igualtat i Feminismes, que també pensem que des de l'Ajuntament pot dir unes paraules, i després la regidora de Qualitat de Vida, que llegirà el manifest que s'ha fet amb motiu d'aquesta concentració. Res més, passo la paraula a la directora territorial.
Gràcies, gràcies alcalde, gràcies a tots els que esteu aquí. I bé, jo senzillament no, sí que dir unes paraules de, sobretot de rebuig, no? De una vegada més d'aquest fet tan violent que s'ha produït estos dies, i sobretot reivindicar, no? que des del Departament d'Igualtat i Feminisme treballarem per erradicar les violències masclistes. És una prioritat de govern, és una prioritat de país, d'aquí també l'aposta per en esta legislatura configurar aquesta Conselleria d'Igualtat i Feminisme, on ficarem totes les forces per intentar eliminar tota forma de violència. Dir que les violències envers cap a les dones que se pateixen dia rere dia, i en este cas en aquesta forma tan greu, no?, d'una agressió sexual a una menor, són sempre una vulneració dels drets humans pel fet senzill de ser dona. Les dones hem de poder anar pels carrers i els diferents àmbits de les nostres vides d'una forma que puguem anar de manera lliure, i sabem que les violències masclistes estan en els diferents àmbits, els patim en els diferents aspectes de les nostres vides, i d'aquí que hi ficarem totes les forces per intentar erradicar-les. Estem també en setembre, el mes de novembre, amb esta malaurada notícia, un mes on també se celebra els actes, perquè el dia 25, com sabeu, és el Dia Internacional de l'Eliminació de les Violències Masclistes, i justament aquest any el que es vol traslladar és que el 25 de novembre ha de ser tots els dies, m'ho hem de recordar tots els dies, fent aquestes accions, i sobretot també una crida a la ciutadania perquè per poder erradicar i eliminar aquestes violències hem de fer accions tots i totes. Ha de ser un acte i una responsabilitat individual, però també com a una responsabilitat col·lectiva, i que hem de aquí cridar a totes les homes i dones del nostre país, perquè si realment volem un país lliure només ho podem ser també si eliminem tot tipus de desigualtat, i la desigualtat de gènere n'és una. Jo no m'allargo més, agrair aquest acte de rebuig, no?, i de condemna i de solidaritat també en la família i en les persones afectades, i donar pas a la regidora. Gràcies.
Bé, com molt bé dit l'alcalde i la Mar, gràcies per assistir en aquest acte simbòlic. La veritat és que és un petit granet d'arena que podem fer contra este rebuig que pensem que és algo que no hauria d'existir al moment que estem, i les dones que poguéssim, i xiquetes i adolescents, que se puguen anar a qualsevol hora pel carrer i sentir-te segura. és molt trist que tinguéssim que estar en este, en este moment ara per estos fets. Jo llegiré el manifest i comunicat que es va traslladar ahir des de la Generalitat, del Govern, i diu unes paraules que crec que són prou importants. El Govern de la Generalitat condemna amb tota la contundència la brutal violació d'una menor que ens va colpir profundament. La Conselleria d'Igualtat i Feminismes ha posat a disposició de la noia i la seva família i el seu entorn els serveis de la xarxa especialitzada d'atenció i recuperació de les violències masclistes. Fem una crida perquè la consternació social que avui sent la ciutadania sigui permanent. No ens trobem davant d'un cas aïllat. El fet que cada dia tres dones denuncien l'agressió sexual a Catalunya no és digne d'una societat democràtica. Es tracta d'una vulneració constant dels drets humans de les dones, les adolescents i les nenes. La Conselleria d'Igualtat i Feminismes està desenvolupant un model específic d'abordatge de les violències sexuals, amb noves eines de prevenció, un reforç especialitzat de la xarxa d'atenció i noves mesures de reparació. Però no acabarem amb la violència contra les dones si no desterrem el patriarcat de tots els àmbits. I això passa perquè els homes assumeixin d'una vegada per totes les responsabilitats individuals i col·lectives davant el masclisme i les violències masclistes. Recordem també que les informacions que promouen la revictimització de les dones són intolerables, incompleixen la legislació vigent. Els mitjans de comunicació tenen la responsabilitat d'informar sense vulnerar el dret a la intimitat de les dones agredides i respectar sempre la seva dignitat, defugint del tractament morbós dels fets. Prou de preguntar a les dones què feien en un determinat lloc, a una determinada hora, ni com anaven vestides, ni si anaven ni havien begut, ni si tornaven a casa soles o acompanyades. Ja fa anys que el feminisme ha desemmascarat la culpabilització de les dones agredides i la generació de por com un mecanisme de control sobre totes les dones. Tenim dret a viure sense violències, lliures, sense control i sense por. Gràcies a tots.
Bé, en la lectura del manifest ja donem per acabat aquest acte. Insistim, moltes gràcies per la vostra presència i solidaritat amb la persona afectada. Gràcies.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Aquesta setmana la cartellera es renova amb Santos Criminales, una pel·lícula que ens apropa als inicis en el món criminal de Tony Soprano. També s'estrena 3, guanyadora del Melià d'Argent al darrer Festival de Sitges. I de la factoria Marvel arriba Eternals, uns superherois immortals protegeixen els humans dels terribles desviantes.
Según el test de Stanford, Binet es muy inteligente.
Pues no lo parece, porque siempre aprueba por los pelos.
Ya, porque no se esfuerza, pero es listo. Según puede verse en los resultados, es un líder.
Els fans de la sèrie Los Soprano estan de sort. S'estrena Santos Criminales, un film sobre la joventut del totpoderós capo Tony Soprano. Ens apropa a la seva adolescència a la ciutat de Newark, a Nova Jersey, i explica com, en una època convulsa, un noi que aspira a anar a la universitat s'acaba convertint en un cap de la màfia.
Quiero ir a la universidad. No me pueden pillar con algo así.
Llévate los altavoces. Y al mismo tiempo tienes que decirte no volveré a robar nada nunca más. Así de fácil.
Desde ayer escucho el sonido con retraso.
El film Fantàstic 3, guanyador del Melià d'Argent al darrer Festival de Sitges, explica la història d'una dissenyadora de so amb una vida convencional. Apassionada de la seva feina, li serveix per allunyar-se de les relacions que manté amb la seva mare, la seva exparella i els companys de feina. Tot canvia quan comença a desincronitzar-se. El seu cervell processa el so més tard que les imatges.
Vinimos aquí hace 7000 años. para proteger a los humanos de los desviantes.
Eternals aporta un nou equip de superherois a l'univers Marvel. Es tracta d'un grup d'immortals que fa milers d'anys que prenen cura de la humanitat i la protegeixen d'un terrible enemic, els desviantes. El cataclisme provocat per Thanos a Vengadores Endgame els obliga a sortir a la llum per salvar novament els seus protegits d'una terrible amenaça.
Tu no puedes proteger. A ninguno.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb un ambient fred de nou, amb una temperatura que fins i tot ha baixat en algun sector d'aquí de les Terres de l'Ebre, tot i que en punts de la zona de la Terra Alta o fins i tot cap al sud del Montsià la temperatura ha pujat lleugerament degut al vent que està bufant a hores d'ara. És aquí a la comarca del Montsià on la temperatura està rondant entre els 9 i 11 graus, però degut al vent la sensació de fred és de més fred, és a dir, que és més acusada, i cap a la resta de les comarques de la Terra Alta, Baix Ebre o fins i tot cap a la Ribera d'Ebre, la temperatura està rondant entre els 6 i 7 graus. S'espera que avui la temperatura màxima aquí també sigui més agradable que respecte a la resta del territori català i es pugui moure entre els 16 i 17 graus. I és que durant el dia d'avui ha d'anar bufant vent de mestral, que el que farà és asserenar el cel, és a dir, que domini més el sol, i a la vegada també que la temperatura màxima quedi una miqueta més alta. D'altra banda, durant la tarda hi haurà algunes nuvolades i alguns ruixats que aniran fregant la costa, però s'espera que no arribin a tocar terra i, per tant, avui no s'espera precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.